Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit. Ens plau de retrobar-los en la sintonia de Ràdio Estel i el programa Església d'Urgell, que els ofereix informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per ser amb nosaltres. Per al programa d'avui hem preparat un recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies al Bisbat. A l'entrevista habitual, aquesta nit, hem convidat la subdelegada de la Delegació de Missions perquè ens parli de la celebració de la Jornada Mundial de la Infància Missionera que té lloc aquest diumenge. No faltarà al programa una resposta a una de les preguntes de la secció Preguntes que ens fem sobre, a càrrec del nostre col·laborador i estudiós de la Bíblia, mossèn Ramon Sàrries. La part tècnica a les bones mans de l'Àlex Alsina. De la producció, presentació i direcció se'n cuida Maria Marín, qui els està parlant. Siguin benvinguts. I comencem, com dèiem, amb el recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies aquí a la diòcesi. Les germanes clarisses del monestir de Sant Crist i Santa Clara de Balaguer, en finalitzar la missa del dia 6 de gener, solemnitat de l'Epifania, van oferir als fidels una breu coreografia, representació de l'arribada dels mags i l'adoració de Jesús a l'església del Santuari del Sant Crist. La solemnitat de l'Epifania del Senyor recorda tres manifestacions del gran Déu i Senyor nostre Jesucrist: a Betlem, Jesús infant, en ser adorat pels mags; al Jordà, batejat per Joan, en ser ungit per l'Esperit Sant i anomenat fill per Déu Pare; i a Canà de Galilea, on va manifestar la seva glòria, transformant l'aigua en vi en unes noces, elogi del martiriologi romà. La campanya Emergència Covid-19 de Càritas d'Urgell va recaptar 92.295 euros en donacions durant el passat 2020 i la campanya continua. Els sacerdots de la diòcesi, detraient-ho dels seus sous mensuals, han recollit 20.850 euros que han estat aportats a aquesta campanya. Des del 21 de març s'anaven recaptant donatius per ajudar durant la crisi econòmica i sanitària que ha comportat el Covid-19. L'objectiu de la campanya era recollir uns 60.000 euros per invertir en les necessitats que aquesta nova crisi està creant en la nostra població. I contra tot pronòstic, no sols s'han recaptat els 60.000 euros, sinó que s'hi han sumat 32.295 euros més. Tot això ha estat possible gràcies a la generositat de les persones de la nostra diòcesi, que en la mesura que han pogut, han aportat el seu granet de sorra. I hem pogut veure que, a pesar dels moments difícils que vivim, la solidaritat ha crescut per tal de poder fer costat a qui més ho necessita. Els fons recaptats han estat destinats a cobrir necessitats com habitatge, subministraments, alimentació i medicació, entre d'altres. Actualment, Càritas Diocesana d'Urgell porta invertits 254.783 euros en ajudes socials durant el 2020. Dilluns passat, dia 11, a l'església de la residència de la Sagrada Família d'Urgell, on reposen les restes de la Beata Anna Maria Jané, va celebrar-se la festa litúrgica de la Beata amb una solemne eucaristia presidida pel nostre arquebisbe Joan Enric i concelebrada pel rector de la parròquia, mossèn Ignasi Navarri. Hi van assistir la superiora general de l'institut, mare Laura Garione, la consellera general encarregada de la regió Cervera, Victòria Bertran, i la superiora de la comunitat de la Seu d'Urgell, germana Maria Carme Gros, així com les religioses de la comunitat de la Seu d'Urgell i un bon grup de fidels que van poder unir-se a l'Eucaristia. A la seva homilia, l'arquebisbe lloà la figura de la beata Anna Maria Jané com a exemple de santedat i d'epifania concreta d'amor, que va saber viure en el dia a dia l'amor senzill i lliurat pel bé dels germans. Monsenyor Vives va destacar com la beata Anna Maria Jané va saber viure al segle XIX, enmig d'incomprensions i convulsions, l'amor a la Mare Església en la persona dels bisbes i dels més humils. Es va dedicar al servei dels malalts i a l'educació dels infants i no va escriure grans tractats teològics, però els seus pensaments i meditacions són un autèntic exemple de vida. Així, la beata Jané feu realitat amb la seva vida l'Evangeli proclamat en la seva festa, capítol 25 de Sant Mateu, en obres de misericòrdia i servei ben concretes que són reflex de l'amor de Déu Pare. L'arquebisbe la proposà com a model per al nostre temps, que necessita de persones que cuidin i vellin els altres, manifestant l'amor i la delicadesa cada dia i lliurant el millor de la seva pròpia vida al servei de Déu i dels germans, especialment els més febles, com els infants i joves i els ancians. Com us dèiem, aquest diumenge, dia 17, celebrem la Jornada Mundial de la Infància Missionera, organitzada per l'obra pontifícia que li correspon. Per aquest any 2021 té com a lema «Amb Jesús de Natzaret som família». Des d'aquest programa, Església d'Urgell, volem conèixer la informació sobre aquesta jornada. Per això hem convidat l'Anaí Biorsi, col·laboradora d'Església d'Urgell de fa tant de temps i membre de la Delegació Diocesana de Missions, perquè ens doni aquesta informació. Bona nit, Anaí.
Bona nit, Maria. Gràcies de convidar-me i que podem parlar de la propera jornada.
Necessitem que vinguis de tant en tant per explicar-nos moltes coses de les que saps sobre la teva delegació i sobre altres. Molt bé, doncs el primer que et demanaríem, si et sembla, és què és el que celebrarem aquest diumenge en la Jornada Mundial de la Infància Missionera?
Bueno, celebrem aquesta jornada en la que una de les obres missionals pontifícia, una de les quatre obres, esta d'infància missionera, està dedicada especialment a fer arribar la bona nova de Jesús als infants. I té la particularitat en que els infants són també els protagonistes. Va sorgir com una iniciativa de nens que ajuden als nens. Va sortir a França amb un bisbe que Forben Johnson al segle XIX, a partir d'una carta que rep d'un missioner de la Xina amb unes situacions de molta necessitat, de molta ajuda, explica que feia la catequesi, però que els havia de curar les ferides, els havia de rentar, els havia de fer el menjar, i així acabava una cosa i començava l'altra, i va dir, dices, com no rebia ajuda, aquí és que, vamos, no, aquí no sobreviu ningú. Li va colpir tant aquesta situació que va decidir moure's per buscar ajuda material, econòmica, d'enviar-li, però no va anar ni als bancs ni als polítics. Li va demanar ajuda als nens de la seva diòcesi, i aquesta iniciativa aviat es va estendre. I ja després, al 1922, el papa Pio, ja t'ho dic exacte per no equivocar, Pius XI, va assumir com a pròpia, donant-li el caràcter d'obra pontifícia, i s'ha fet aquesta xarxa mundial d'ajuda a les missions. I són un exemple, els nens, de generositat, de com la seva aportació, la seva monedeta, que potser decideixen de dir, bueno, aquesta setmana em privaré dels jutges i per fer un donatiu. Però bueno, sumant, evidentment, amb participació de les delegacions i de les famílies i dels adults, no? I les comunitats parroquials, els capellans, bisbes, es va fer l'any passat un fons solidari, l'aportació mundial que es va repartir després segons les necessitats, va ser de gairebé 17 milions de dòlars, i per tant fins a on va arribar. I aquestes ajudes aconsegueixen un ampli també ventall, o sigui, la obra evangelitzadora no està sola, limitada, exclusiva a l'anunci evangèlic. Aquestes ajudes signifiquen que aquests territoris de missions, que de moment oficial són 1.115 diòcesis al món, reben ajuda perquè aquests nens tinguin un refugi on viure, que rebin també la catequesi, sobretot, no? I sàpiguen que Jesús els estima, que puguin aprendre a llegir, que tinguin escola, llibres, que tinguin menjar, que puguin jugar, que no hagin de treballar. Hi ha situacions també, nens rescatats pels missioners de situacions de treball, que tinguin tota la part sanitària també, i que aprenguin que ells també són missioners, perquè això també és per destacar que com aquests llocs de missió també se senten missioners. O sigui, la missió està tan intrínseca a l'Església que quan l'Església neix, al moment que neix, ja comença a ser missionera, fins i tot econòmicament. Jo he vist fotos, aquestes que coneixem de l'Àfrica, d'aquests nenes descalços i així, amb la seva hutxa i fent ells la seva col·lecta, perquè ells, si són pobres, potser aportaran menys, però ells també volen participar i donar del que tenen.
Que maco. Clar, així s'entén, després d'això que has explicat, també s'entén que l'Església, concretament Pius XI, establís que això fos jornada mundial, perquè és una activitat a nivell eclesial molt interessant.
Sí, la Jornada Mundial és un dia a l'any que això es fa més visible, perquè evidentment és una l'ajuda econòmica, la pregària és alguna cosa per viure sempre, però aquest dia es fa més visible, la intensifiquem, i la jornada, esta jornada, cada país l'estableix el dia que més cregui que convé, amb la Conferència Episcopal, amb l'OMP Nacional. Aquí serà el proper diumenge 17 de gener, que s'ha fet el canvi d'avançar-lo, sempre es feia el quart diumenge, ara es farà el tercer diumenge de gener, i queda aquí englobat dintre de tot el Nadal missioner. Comença amb l'Advent missioner, amb diferents materials del calendari de l'Advent, amb una activitat missionera per proposar cada dia pels nens, el sembrador de cestels i allò que tenen costum de fer. I després acaba amb aquest dia de la jornada. Tindrem a l'Església d'Urgell, a la revista, la publicació, un testimoni molt maco d'un missioner nostre, el pare Escolapi Ignasi Peguera, que està a Viena, i ens va enviar un testimoni d'una tradició que tenen allà, del sembrador dels estels, que ho fan pel dia de l'Epifania. Surten els nens i hi ha alguns grupets cantant, van de casa en casa. Alguns es posen, van vestides de reis, i hi ha un que porta l'estel, que guia, i amb aquestes nadales que van cantant també van recollint diners per ajudar a la infància missionera. I deia que aquest any potser ho havien d'adaptar una mica, però...
Sí, clar.
Per la qüestió sanitària. Però segurament es trobaran maneres. Aquí aquest any, per exemple, la proposta de l'OMP Nacional és un concurs de participació a través d'un vídeo que, arrel del lema Som Família, cada nen pugui fer un vídeo molt curtet d'un minutet o així, expressar com Jesús està present en la meva família. O sigui, ser missioner explicant això, la meva família de casa meva o de la parròquia. I, bueno, tots fa molta il·lusió. Després això surt a la revista Gesto i tenen premis i tal.
Que bé.
I és, forma part d'aquesta animació missionera. També l'animació es fa a través de cursos per nens, per animadors, cursos de missió, també per la proposta des d'Infància Missionera d'un quadrienni per anar fent tot un recorregut de les quatre etapes de la infància de Jesús, dedicant un any a cada etapa. Ara estem la primera va ser amb Jesús a Belém, la segona amb Jesús a Egipte, també aquesta experiència de Jesús de viure com a refugiat, i la tercera, que és la estem aquest any, és la de amb Jesús a Natzaret, per això som família, que ens porta a mirar la vida de Jesús amb Maria i amb Josep. També aquest any la figura de Sant Josep, que la tindrem més present i més com a model, com a intercessor i tan gran que tenim. I l'any que ve serà, al final d'aquest quadrienni, amb Jesús a Jerusalem, allà quan fa els 12 anys i acaba aquesta etapa, i mirant, proposant la infància de Jesús com a moment evangelitzador, com a bona nova, no quedar-nos només, bueno, sí, la màxima expressió de la redenció, pues la tenim a la Pasqua, a la creu, però tota la vida de Jesús és redenció i és bona nova.
I amb aquest lema, amb Jesús de Natzaret, som família, seria com una presa de consciència, de, com tu has dit també, que a la família és el nucli doncs, ideal, entre cometes, per començar l'evangelització, per aprendre a evangelitzar, per escoltar els pares com evangelitzen, per aprendre d'ells a evangelitzar, i això transmetre-ho no, en l'àmbit de la catequesi, a l'escola, amb els amics, on estem fent el partit de futbol, etc. No et sembla?
Sí, sí, la transmissió de la fe, el lloc, allò que deia Sant Joan Pau II, l'església domèstica, és fonamental que la família estigui unida en la pregària, que sí que els missioners, els catequistes, els mossens, tot fan molt, però el que pot fer una família és quasi de vegades irreemplaçable i per la paraula i sobretot pel testimoni. O sigui, jo, no sé, a mi els meus pares, bueno, sobretot la meva mare, m'explicava coses, però jo veure la meva mare pregant, veure que anaven a missa i anàvem amb ells, això tenia no sé, una força, un pes del testimoni que
sí, sí.
Quedava, arribava, no sé, més endins que moltes explicacions, però bueno, al llarg de la vida pues, moltes persones ens han anat ajudant, no?, en el camí de la fe i la formació.
I de cara al nostre bisbat, fer-nos una síntesi de com s'ha enfocat aquesta jornada de cara a la família, ja més o menys ho has dit, però a les escoles, a la parròquia, a la catequesi, òbviament.
Sí, estem ara, bueno, amb la limitació de les trobades presencials, estem utilitzant més tot el material de xarxes, que és bastant abundant. Hi ha la pàgina infanciamissionera.es, que és interessant que la visiteu i que compartiu tot aquest material, és per fer servir, per compartir. I sobretot se treballa més aquesta conscienciació missionera d'infants a través en l'àmbit de la catequesi. Hi ha la revista Gesto aquesta bimensual també, amb testimonis, amb moltes motivacions sobre les missions, perquè també és una manera de cultivar vocacions missioneres i de que se sentin els nens que són també missioners.
Volies llegir-nos alguna coseta,
sí,
no? De la...
Sí, amb aquests materials, bueno, es proposa ja una estampa amb una pregària, si em permets, bueno, crec que estaria molt
per descomptat.
Acabem amb aquesta pregària, sí, que està feta, bueno, pensada perquè facin els nens, i amb aquesta intenció, bueno, de que Jesús sigui conegut. La pregària diu: "Estimat Jesús, gràcies per fer-te petit, per dir-nos quan ens estimes. Al món hi ha molts nens com tu i com jo, que necessiten ajuda i no et coneixen. Et demano per ells i pels missioners que els cuiden. Ensenya'm a ajudar jo també, fent coses petites amb un amor molt gran. Porta'm a la teva casa de Nazaret per aprendre que amb tu tots els nens i nenes, estiguem on estiguem, som família." Uh-huh. Amén.
Molt bé. D'acord, doncs molt, molt agraïda a Nai Biorsi de la Delegació Diocesana de Missions per haver-nos parlat tant i tan bé d'aquesta Jornada Mundial de la Infància Missionera que celebrem aquest diumenge, dia 17. Convidarem en una altra ocasió perquè ens continuïs parlant d'aquests temes tan interessants.
Bon, encantada, Maria, tot per la missió.
Gràcies, bona nit, Anaí.
Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I ara ja sí, cap al final del programa, la secció preguntes que ens fem sobre. Tenim una altra pregunta sobre la Bíblia i volem passar-la a mossèn Ramon Sàrries, que és estudiós de la Bíblia i rector de la parròquia d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. I, a més, bon col·laborador d'aquest programa, Església d'Urgell. Gràcies per ser de nou aquí. Bona nit, mossèn Sàrries.
Bona nit. M'agrada això de bon col·laborador del programa.
Clar que sí, sí, clar que sí. I tant, i altres programes.
Entre tots ho farem tot.
Això mateix. Tenim una pregunta sobre Bíblia que vostè em sap molt. Mossèn Sàrries, el món fou creat en 6 dies?
Bona pregunta.
Clar.
Sí. Tenim 12 relats de la creació del món escrits per autors i en èpoques diferents. El primer relat, que trobem a Gènesis 1, el de la creació en 6 dies, la pregunta que em fas, llarg, literari, molt detallat i elaborat. I a continuació, seguit, empalmat, un segon relat més curt, senzill i auster. El primer relat, que és el que ens ocupa, hauria ser començat a escriure durant l'exili a Babilònia, al segle VI abans de Jesucrist, i acabat un cop retornats els jueus a Palestina. De l'estat de Babilònia en quedarien fortament marcats el culte al déu Marduk dels babilonis, a les divinitats d'altres pobles també deportats com ells, experiències que sortiran reflexades en els relats bíblics. El déu d'Israel, Javé, és el que ha criat el món i totes les coses i ha fet aliança amb ells. I si han anat a l'exili és perquè s'han apartat de Déu, però si li són fidels, Déu els restaurarà com a poble. Aquest és el pensament general. El text de la creació és un text teològic i literàriament ben estructurat entorn als 7 dies de la setmana per posar de relleu el dia de descans, el dia del Senyor. Evidentment que no vol ser de cap manera una explicació, diguem, científica de la creació del món. No ho pretén pas. Ni dir-nos com Déu va crear el món, no. Ja dona per suposat, evidentment, que Déu ha creat el món. I aleshores, semblant a altres relats que tenim de la literatura, diguem, de Babilònia, de Mesopotàmia i d'altres països veïns, es parlen també de la creació, Déu que crea. L'estructura d'aquesta creació en 6 dies, fixa't. Són dos blocs. El primer bloc, els tres primers dies, Déu crea com uns grans espais. El primer dia, la llum. El segon dia, l'aire i l'aigua, l'aigua del firmament i dels oceans. I el tercer dia, la terra. Llavors, els altres tres dies omple de certs aquests espais. L'espai llum, el quart dia Déu crearà el sol, la lluna, les estrelles, o sigui, omple de certs l'espai llum. L'espai aire i aigües, el cel i les aigües dels oceans, amb els ocells i els peixos de tota mena. I l'espai terra, amb les plantes, els animals i l'home. I llavors ve el setè dia, que és el dia que Déu descansa. No és un repòs físic, perquè evidentment Déu no es cansa, sinó que el missatge és un missatge religiós. El sabat, el setè dia de la setmana, és el dia dedicat al Senyor. Déu va descansar i el poble d'Israel també ha de descansar el setè dia, el sabat. Adonem-nos que no es tracta de qüestionar-se d'on ve la llum, per exemple. No s'ho plantegen. Clar, si un, amb uns crítics, com faria un científic d'avui, digués, bueno, molt bé, Déu va crear la llum, d'on venia aquesta llum? Si això no s'ho planteja. Clar, resultarà que no es plantegen com comença el dia ni la nit, ni les plantes, si van ser les plantes o els animals, com neix la vida en l'aigua o en la terra. L'autor parla de la seva experiència d'acord amb els postulats científics d'aquell moment. Però hi ha unes afirmacions que són bàsiques. Primer, és Déu qui ha fet totes les coses i les ha fet ben fetes. Primer punt. Segon, Déu ha creat l'home a la seva imatge. L'home és imatge de Déu. Déu ha posat en mans de l'home tota la creació perquè se'n cuidi i se'n serveixi de la creació. I el setè dia Déu descansa. L'home creat a imatge i semblança de Déu també ha de descansar i dedicar un dia al Senyor. Com veiem, no es tracta d'un relat científic de com Déu va crear el món, sinó d'un text teològic. En Déu tenen origen totes les coses.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Continuarem parlant de la Bíblia, del Gènesi, de l'Antic Testament, de tantes preguntes de que ens fem, sí, de la creació, de tantes preguntes que de l'home i la dona, òbviament.
Perfecte, sí,
el convidem un altre dia, o sensàries. Bona nit, gràcies. I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest dijous. Fins la setmana vinent, si ho desitgen. Adéu-siau.